goya.cat i a promentrada.com.
Si són les 7, això és Islàndia.
A RAC 1, Islàndia, amb Albert Ong.
Avui a Islàndia, Xavi Bosch a les 7, Sergi Pàmies a les 8 i entre l'un i l'altre, una conversa amb l'escriptor Ferran Torrent. Avui, el dia que molta gent, Maria Xinxó, bona tarda.
Bona tarda, Albert.
Ens deu estar escoltant. No és el nostre cas, i si treu el cap per la finestra ho veu tot nevat, eh?
Exacte, no és el nostre cas.
No és el nostre cas.
Em pena el cor, ho dic, però no. De moment, jo veig aquí una llar de foc que ens han posat aquí a la televisió que tenim. Però...
una llar de foc que va cremant. Abel Queralt, bona tarda.
Bona tarda.
A veure, a on hauríem de ser ara per treure el cap per la finestra i veure-ho tot nevat?
Doncs mira, hi ha diversos municipis de la comarca d'Osona, però també del Ripollès, de la Selva, on ara mateix ens tindrem per la finestra, tot i que ja és fosc, doncs ho veurem tot emblanquinat. Per exemple, el Pens, al nord d'Osona, zona del Lluçanès, a una certa altura, 900 metres, però tot ben emblanquinat. A Can Toni Gros, també a Osona, però a l'altre cantó de la comarca, pràcticament un pam de neu, un pam de neu a Can Toni Gros. A Santuari dels Munts, també al Lluçanès, a uns 1.000 metres, també un pam de neu. A Collsospina, a Ciuret, nord de la comarca d'Osona, aquí ja uns 1.100 metres d'altura, però també, per exemple, a Rupit. A Sant Pau de Segúries, ens anem cap al Ripollès, també hi ha un pam de neu ben bo. A Camprodon, a Ripoll, també uns 700 metres, tot ben emblanquinat. Tornem a la comarca d'Osona, doncs, per exemple, a Ceba, i estem parlant aquí d'una cota d'uns 600 metres. Cap al sud de la comarca estan cap a uns 600 metres, després s'ha convertit en pluja, i hi ha llocs com, per exemple, també Taradell o Tona, on encara hi ha una mica de restes de neu, però una mica aquesta neu es va fonent.
Anem o... a Taradell, Albert?
Clar, anem a Taradell. Anem a Taradell. És que la ràdio s'hauria de fer des de Taradell.
Tot emblanquinadet, però hi ha anat una mica a la baixa, aquí, el gruix de neu, eh? Viladrau, aquí hi ha més altura, la Pobla, l'Illet, al nord del Berguedà, altres pobles del nord del Berguedà, el Brull, també al sud d'Osona, la zona de Tavertet, que és àrea a sobre de la Pantà de Sau, també un mirador excel·lent per veure, doncs, veure tot ben blanquet.
Aquests són municipis on ara s'hi treuen el cap per la finestra i veuen neu. Això vol dir que també en algunes carreteres, sobretot aquestes comarques on parlava l'Abel, Osona, Berguedà, Ripollès, és on hi ha hagut més afectacions. Adrià García, bona tarda.
Bona tarda.
A veure, quines carreteres encara presenten problemes ara?
Doncs mira, exactament hi ha 5 carreteres tallades. Totes elles són, podríem dir, carreteres secundàries, com la BB-4031 entre Castellà del Nuc i Toses, al Ripollès, on s'hi acumulen 15 quilòmetres de cua, o la BB-4024 a Guardiola de Berguedà, on n'hi ha 8. I fa una estona ha reobert el túnel de Bracons i la C-17 a Osona, sentit Vic, on encara hi ha uns 4 quilòmetres de circulació complicada, és a dir, circulació densa amb bastanta congestió de trànsit. També és obligatori circular amb cadenes a carreteres com la C-38, a la Garrotxa, o la Nacional 260 de Planoles, a Guils de Cerdanya.
Això vol dir, Adrià, que també hi ha hagut centres escolars on o s'han suspès les classes directament o han hagut d'acabar abans d'hora, avui?
Sí, sí, han hagut de tornar a casa, vaja, abans d'hora, els alumnes d'alguns municipis del Ripollès, com Beget, Llanàs, Molló, Setcases i Vilallonga de Ter, i també a Santa Pau de Segúries, on ja no ha començat directament doncs, l'escola aquest matí. A Osona també s'han suspès classes, a municipis com Sant Bartomeu del Grau, Viladrau i Muntanyola, i tot apunta doncs, que demà tampoc hi haurà escola. I més enllà de les nevades, un últim apunt, com deia la Bela, avui també tenim un ull posat al vent, que ha obligat a tancar alguns passeigs marítims, és el cas de Barcelona, Badalona, Platja d'Aro o Begú, on les onades han arribat, atenció, als 9 metres d'altura, i més al sud, el delta de l'Ebre s'ha tornat a inundar la barra del trabucador.
Doncs precaució, no us acosteu al mar i la neu, doncs, a grups de WhatsApp de les escoles, no?, que deuen treure fum hores d'ara, a veure si demà hi ha classe o no hi ha classe, on n'hi ha, etcètera, etcètera. Veurem a veure què passa. En tot cas, podem dir que els llocs, Abel, on ha nevat i no és habitual que nevi, no està previst que nevi gaire més, no?
No, en les properes hores no. Sí, cada nit pot reaparèixer alguna nevada d'aquestes zones a cavall de les comarques, del nord de les comarques de Barcelona, les zones més interiors de les de Girona, encara amb una cota de neu de 600, 700 metres, però no seran nevades ja tan importants, però en tot cas l'estampa hivernal ja la tenim servida i demà matí encara la tindran.
Després ho ampliem amb l'Abel Queralt, la informació del temps avui molt pendents, i us dèiem també que avui no us heu de perdre la conversa amb Ferran Torrent, que acaba de publicar una novel·la que comença el 1968, no us deixeu endur pel títol, que és enganyós, que es diu Memòries de mi mateix. No són unes memòries, és una novel·la clàssica de Ferran Torrent, una novel·la que comença en 1968. S'ha mort l'alcalde franquista del poble i just abans que l'enterrin, tres nois fan una pintada a la porta del cementiri perquè tothom que vagi a l'enterrament demà vegi i llegeixi Visca la República. Li he demanat al Ferran, després sentireu la conversa sencera, però si mai havia sigut ell víctima d'alguna pintada.
Una vegada una pintada me feren catalán, hijo de puta, te vamos a matar. Aleshores, anava jo a comprar el diari, aleshores comprava diaris a les 7 del matí, a les 7 i mitja, volvia al quiosc, i obri la porta i veig la pintada. I me'n vaig a la cuina a agafar un drap i llevar-la, un drap humit, i tenia el meu veí allí. I me diu... Diu, hijo puta, vale, però català. Això ja és insultar-te massa. Era molt divertit, me va fer gràcia. I, bueno, vaig llevar com vas poder i després vaig repintar la porta i ja està. Però és l'única cosa que...
Perquè què passa, que hi ha un sector del País Valencià que et veu massa català?
Sí, però el que no sabia el que va fer la pintada és que jo conec a molta gent que trenca les cames, entens? Vull dir que conec jocs de pòquer, però jo crec que sigui bocà de casa.
Tu coneixes, Maria, també molta gent que pugui trencar les cames o ara mateix, diguem, si mires a la gent del mòbil...
Què? No puc contestar aquesta...
No pots... Ah, mira! Doncs ja em passaràs els contactes, per si de cas. La conversa amb Ferran Torrent avui, a partir d'un quart de vuit a Islàndia. Home, que ja deu estar mirant ara mateix els seus contactes del mòbil. Xavi Bosch, bona tarda.
Què tal, com estem?
També tenim gent d'aquesta calanya?
No em consta, no que sàpiga no. Home.
Els teus llibres en surten alguns, d'aquests trecacames, sí. Això sí.
Segurament no hauríem d'esgotar aquells sis passos per trobar la persona ara. Que... En dos segurament ja faríem.
En dos ja hi
Però seríem. A la meva agenda no n'hi ha cap, no.
Per cert, el que em consta, perquè m'ho han dit i m'ho han explicat des del director de la ràdio a molta gent de la secció d'esports d'aquesta casa, és que m'han dit, escolta'm, avui el Xavi Bosch l'has de felicitar per la seva intervenció ahir a la gala del Mundo Deportivo.
Ah, mira que bé. El diari té 117 anys, com tothom sap. La gala que escull el millor i la millor esportista espanyol de l'any ahir feia 75 anys i em van encarregar, vaig tenir l'honor de poder fer el discurs d'això, el discurs en 3 minuts, molt acotats, però un discurs curt, però en 3 minuts, doncs, repassar aquests 75 anys d'història de l'esport.
M'han explicat una mica el discurs, però sobretot m'han dit, clar, diu, és que t'has d'imaginar 600 persones, totes al mateix nivell, diguem, totes sopant al mateix nivell, i de cop i volta els presentadors, Àlex Corretja i Martina Klein, li donen pas al Xavi Bosch, i ens apareix a 15 metres d'alçada, com si fos, concretament el director ha dit, l'arcàngel Sant Gabriel.
Sí, tal qual, tal qual.
Allà, al MNAC.
Una posada en escena estranya, però, escolta, si la realització de l'acte ho va creure convenient, jo faig cas, em conviden, i si has de ser el ball, balles, no? Ara, per mi el més divertit de tots és que gent a qui he dit de tota la vida, com el Butragueño, el Tamudo, el Rudy Fernández i tal, hòstia, a baix aplaudint-me, saps? Ells no ho saben.
O potser sí, o potser sí.
Sí, tenies aquesta visió privilegiada de veure com Rudy Fernández, que va ser elegit després millor esportista sí, sí. espanyol de l'any passat, doncs que estava aplaudint el Xavi Bosch, el Butragueño, etc. En fi, això va ser ahir la gala de Mundo Deportivo. Avui, com sempre, tenim sobre de vaticinis, però abans el m'ha agradat, no m'ha agradat.
Borges us ofereix aquest espai. M'ha agradat. No m'ha agradat.
Doncs precisament m'ha agradat veure on estava el Barça a la jornada 20 a la temporada passada. Ara som líders, érem vuitens. Teníem 31 punts, ara en tenim 53. El Madrid en tenia 46 i ara el Madrid en té 45. Per tant, l'any passat ens en traien 15. Nosaltres en tenim 22 més que l'any passat. En total, si estàvem 15 sota i ara estem 8 per sobre, en una lliga els n'hem tret 23, 23 punts. Això és el compte de la lletera? Sí. Serveix d'alguna cosa? No. Fa il·lusió? Molta. No m'ha agradat i m'ha sabut greu que Junts hagi llegit tan malament el partit. A finals de setembre era partit de govern. El conseller d'Economia preparava els millors pressupostos de la història. I tot d'un plegat, Albert Batet surt i amenaça Pere Aragonès amb una moció de confiança sent partit del propi govern. Des d'aleshores, com un castell de cartes, des d'aquella aposta agosarada, han anat caient per etapes. Junts ja no és el govern, tampoc tenen la visibilitat del cap de l'oposició, han perdut centenars de feines en càrrecs públics i els pressupostos més quantiosos de la història de Catalunya s'aprovaran sense ells. Ni Condé es marca un autogol així. I Albert Batet, mentrestant, continua al faristol de la irrellevància, esperant que de derrota en derrota Junts arribi a la victòria final. Potser sí, però reconec que sempre m'ha costat molt detectar la intel·ligència estratègica gaire tirades enllà. M'ha agradat, en la mort d'Espinàs, anar de seguida a veure les dedicatòries que m'havia fet en els llibres quan l'havia pogut entrevistar aquí a RAC1 o en d'altres ocasions. En tinc uns quants de firmats i em quedo amb el que em va escriure el 2011. Diu, el llibre era Entre els lectors i jo, i diu, el Xavier, aquesta mica de franja de vida, recordant l'àvia lectora. Ell sabia, perquè jo li havia explicat i n'havíem parlat, ell sabia que durant anys, a cada Sant Jordi, jo, la meva àvia, li regalava la novetat del llibre de l'Espinàs, a peu per on fos, o, si no hi havia peu, el llibre de les transcripcions d'identitats. Per cert, ara que La Vanguardia ha publicat que TV3 està fent càstings per buscar un presentador nou pel Late Show de matinada, potser també podrien aprofitar el plató i fer un càsting per tornar a fer un format interessant com Identitats. No m'ha agradat aquesta setmana haver d'anar al taller a fer una revisió anual del cotxe i, a banda de la clatellada, que mira, això cadascú se sap la seva, no em va agradar la conversa que vaig tenir amb el cap del taller. Era un home cremat, decebut, tip de rebre bronques dels clients, improperis, mals humors i coses, em va dir ell, molt maldites. Em va dir, absolutament abatut l'home, que ell creia que amb la pandèmia hauríem après alguna cosa i que al contrari, que la gent s'ha tornat encara més exigent, més impacient i més impertinent. Em va saber greu constatar la realitat a través dels seus ulls. I he de dir que el taller no era ni de Ferrari, però tampoc de Twingo. M'ha agradat tornar al cinema després de més d'un any i, a més, havent dominat la pel·lícula. Això sí que fa il·lusió. Està nominada als Oscars, i no m'estranya, de fet, sense haver vist la resta de nominades, per mi ja que li donin el premi a aquesta que es diu Ànimes en pena d'Isherin. No en diré res més, tan sols dues paraules. Aneu-hi. De fet, en diré tres més. Bàsic, versió original. O quatre més paraules, va, vinga. No mireu el tràiler. Importantíssim, no mireu el tràiler.
M'ha agradat. No m'ha agradat.
I en faig un últim, si no ho sap greu. No m'ha agradat que Vinícius, un dels millors extrems del món en permís de Dembélé, s'estigui perdent. En comptes de centrar-se en córrer, en driblar, en marcar, que ho fa com ningú, cau en les provocacions dels rivals. D'acord, el que li van fer el Raillo i el Mafeo del Mallorca, de fer-li fer un petó a l'escut del Mallorca, o de dir-li plora miques tota l'estona amb una gesticulació, no sé, tan visible com ofensiva, no treu que Vinícius, per fotre'ls, els anem responent coses com «Nunca tendrás el dinero que tengo yo». No s'admeten vaticinis, però si anéssim al 2063, podríem assegurar que aleshores Vinícius tindrà més estalvis que Mafeo? Jo no m'hi jugaria el dit de la mà esquerra.
Mira, m'escriu la Maria Cusola, cap de Cultura de RAC1, que diu molt a favor d'Ànimes en pena i Nichirin, eh? I
no, home, i no la Maria Cusó té,
sí, sí,
té molt bon criteri.
Sí, sí, té molt bona pinta aquesta pel·lícula, la veritat. Bé, doncs, sí, doncs escolta'm, obrim el sobre, perquè ara ja has vist que pressupostos ja n'hi han hagut, després de tres, sí, setmanes d'intentar vaticinis en pressupostos.
I tu creus que hi seran el sobre d'aquesta setmana?
No ho sé, però doncs va ser just l'any demà, va ser dimecres, just l'any demà, sí, sí, de l'últim sobre. Bé, som-hi, va. Vaticinis per obrir dimarts 7 de febrer, és a dir, avui. El sobre el va tancar el Xavi dimarts de la setmana passada, quan faltaven 5 minuts per les 12 del migdia. I sona així. Aquí els tenim, 8 vaticinis, n'hi ha 4 d'esportius. Comencem pel primer. Lliga. Entre els partits del Betis i del Sevilla, el Barça no suma els 6 punts.
1-2 a camp del Betis, 3 punts, 3-0 Sevilla, 6 punts pel Barça.
Per tant, entenc que és un d'aquells punts que no guanyes, però que no et sap greu. 0-1.
A partir d'aquí, el sobre, Maria, tens raó, m'importa ja bastant poc.
Segon vaticini, també val un punt. A la jornada 20, és a dir, la que s'acaba de disputar, hi ha un mínim de 3 victòries visitants i un màxim de 4.
Repassem-ho. Real Societat 0, Valladolid 1, en tenim una. Betis 3, Celta 4, en tenim dues. I el Madrid va i perd a Mallorca. I a partir d'aquí també el sobre ja m'importa bastant poc.
O sigui, només hi ha dues victòries visitants, de 10 partits.
Sí, sí, en aquesta jornada, a més, dues sorpreses. Perd el Betis a casa amb el Celta i, sobretot, perd la Real Societat tercera contra el Valladolid, que estava pràcticament en descens.
De moment no arrenquem punt, 0-2.
0-2. Atenció al tercer vaticini, que val 2 punts. Mercat d'hivern. El Barça fa 2 operacions de sortida.
La de Memphis ja la sabíem. I dimarts passat, a les 10 tocades de la nit, comunicat, Héctor Bellerín va marxar també del Barça.
2-4.
Dos de quatre. Quart i últim vaticini esportiu, val 2 punts, destitucions. Li han tallat el cap a l'entrenador del Getafe.
Doncs no. Quique Sánchez Flores va empatar a camp de l'Atlético de Madrid i, per tant, va salvar el coll.
Ai,
de moment.
Ai, ai. Ai, 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 que no sé si el salvaràs tu, el coll. 2-6.
Començo a necessitar punts, eh? Començo a estar contra les cordes.
2-6 vol dir que, com a molt, podem anar un 6-10, eh?
Bé, encara. Aviam, un 6 estaria
encara,
perfecte.
Sí, sí. Li van tallar el cap aquesta setmana al Gattuso, no? Era el del València.
La setmana anterior,
ja. La setmana anterior ja havia sigut, sí, perfecte. Sí. Doncs va, continuem. Cinquè vaticini, política, val un punt. El jutge Marchena, en la revisió de condemna als polítics independentistes, els aplica malversació agreujada.
Doncs no sabem què farà, però encara no ho ha resolt. Això ja, en principi, a finals de setmana passada s'havia de saber. Som a dimarts a 7:15 del vespre i no se sap encara. De moment, res de res.
Ai, ai.
2-7.
Ai, ai.
Ai, com riu la Maria.
Ara podem anar un 5, eh? I avui a la Maria, eh?
Sí, avui,
avui no hi ha excuses.
Ah, avui a la Maria, és veritat.
Sisè vaticini, val un punt. A Catalunya, la vaga de metges s'ha desconvocat.
Quan parlàvem tot just fa una setmana, estaven reunits encara. Dimarts, a ultimíssima hora, quan ja s'havia acabat l'Islàndia, es va acabar la reunió i van desconvocar la vaga, que era per dimecres, dijous i divendres.
Vinga, va, que et dono un puntet. 3-8.
3-8.
Me'n calen 2.
Obituari preventiu. Val un punt. Un petit desconsol quan el circ està de dol.
Bé, podríem dir que Paco Rabanne era un cap de pista del circ de la moda.
Sí, podríem dir-ho, sí, sí.
Podríem dir que Josep Maria Espinàs era un funambulista de les paraules. Però el que direm és que dijous 2 de febrer va passar el que publiquen els diaris com Muere Sonny Payalli, el gran payaso de la tele mexicana. Sí, sí, no, no. És una mica, pel que he vist, eh? Jo no coneixia a Sonny Payalli, però és una mica com el Fofito hauria estat aquí.
A veure.
El gran payaso de la tele mexicana. Per cert, i mirant aquesta informació, he trobat que demà Fofó hauria fet 100 anys. On hi ha l'any del centenari de Fofó?
Ah,
no s'està fent.
Ara. A veure, Maria, trobem això de Muere el...
Muere Sony, el payaí, popular personatge...
Sí. Collons, pues, que no em creieu. Sí. Que no penseu que m'ho invento.
Bueno, a veure, vull dir, no sabíem qui era,
és
perdó.
És un pallasso.
Jo tampoc.
Sí. Doncs escolta'm. Doncs...
Un personatge destacat d'una dècada de los 90.
De los 90, sí. Un pallasso. Sí, ja.
Es deia Gabriel Hernández Vallès.
Perfecte.
Sí. Sonny Payalli.
Sonny Payalli.
Dit això, deixeu-me dir que hi ha un oient que ens diu que són 3 victòries visitants, Valladolid, Celta i Atlètic.
Quin Atlètic?
Jo no ho sé, no ho especifica.
L'Atlètic Club jugava fora?
Deixa'm-ho dir, perquè jo ho desconec.
No. L'Atlètic Club va guanyar 4-1 a casa contra el Cádiz.
Exacte.
Si no ho recordo.
Sí,
doncs, de moment, 4-9.
4-9. Vuitè i últim vaticini, Joan Carles de Borbó continua sent rei emèrit.
I li queda una setmana menys per deixar-ne de ser.
I et torna a salvar, et torna a donar l'aprovat al rei.
Bueno, sí, amb la col·laboració del pallasso Fofó, aquest mexicà.
Sonny el Payalli.
Sonny el Payalli.
Mare de Déu.
Com ens hem de veure.
Perquè
si féssim un obituari preventiu més facilet, no?
Clar. Bon del circ, vull dir, és que de veritat.
És limitat.
Bé, Xavi, moltes gràcies.
Amb moltes ganes de sentir el Ferran Torrent. I deixeu-me felicitar-vos per l'inici del programa d'ahir, l'homenatge que li vau fer a l'Espinàs amb ell parlant al programa fa uns anys sobre les músiques que l'apassionaven i amb el moment històric de dir vull que el meu funeral soni aquesta de Liv Montan, em sembla que era, no?
Sí, sí, exacte.
Doncs va posar la pell... Jo estava en cotxe cap a la gala de Mundo Deportivo i se'm va posar la pell de gallina.
Aquell...
Enhorabona.
Jo me'n vaig clopeng-clopang demà a les 12 al funeral a Sancho d'Àvila. Veurem a veure com sona aquesta cançó. Gràcies, Xavi. Fins dimarts.
Fins dimarts.
És bo, és bo, és bo, és molt bo.
Cuidar-se és el més important. A Borges sempre et portem els productes més naturals perquè cuidem la terra que ens els ofereix i els elaborem de la manera més sostenible possible, com la nova ampolla d'oli feta amb plàstic reciclat. Borges.
Que bo que és.
I ara sí, la conversa amb Ferran Torrent.
Bon dia.
Com estàs?
Estic de meravella.
Feia 4 anys que no ens veiem.
4 anys, gairebé.
De l'últim llibre?
Sí, sí, 2019, sí, és veritat.
Què t'ha passat amb aquests 4 anys que ets tan car de veure?
Bueno, he treballat molt, he passat una pandèmia, no sé si aquí l'heu passada.
Aquí també.
Aquí també.
Pensaves que no fos només del País Valencià? Sí,
perquè sempre ens envien les pitjors plagues allà, políticament i tot. Ja has vist que primer estic i és perquè no tenim finançament. I, bueno, he passat una miqueta de tot.
Entre mig has fet 70 anys, també.
He fet 70 anys, en tinc 71, el mes de maig en faré 72, ara ja van caient al meu voltant, de la qual cosa vas dir, estàs en la llista, tio.
Ho vas celebrar molt, el 70?
Bé, normal, no, és que no m'ha afectat fins ara, les dècades no m'han afectat fins ara. Hi ha gent que als 40 anys tenen com una xicoteta de depressió o això, o estan desanimats. I jo pensava, dir, però si als 40 era un adolescent, no? Vull dir, no... Però no m'ha afectat gens i ho vaig celebrar normal. Ho vaig celebrar normal. Jo me trobo millor que quan tenia 60 anys, t'ho dic sincerament.
A veure, Ferran, tinc el llibre aquí sobre la taula, que aquí ens has enganyat amb el títol, perquè sí, poses un títol, sí, que és Ferran Torrent, Memòries de mi mateix.
Sí. I quan es posa, no ho veu?
Sí, bueno, a cos 3, que jo no ho veig. O sigui, el lector no ho veu.
Darrere pots veure que darrere t'explica la història de tres xicots que fan una pintada, d'un falsificador...
Tot el que vulguis, però sí, quan veus Ferran Torrent Memòries de mi mateix, dius, hòstia,
penses,
el Ferran s'ha fet gran i ja fa, sí, unes memòries.
Sí. M'ha fet gran, sí, però memòries encara no en tinc. A més, el que fa una gran vas perdent més memòria, la cosa és més difícil d'escriure, i jo no he agafat apunts. Jo no he agafat apunts, però jo si fer les memòries el que faria és una síntesi de memòries, és a dir, agafar el que jo crec que és més interessant, perquè sempre que llegeixes les memòries o una autobiografia o una biografia d'algun personatge, me salta la infantesa, no m'interessa la infantesa. Vaig llegir des de Winston Churchill i dic, fins que no arriba la Segona Guerra Mundial no m'interessa Churchill. I té algunes coses interessants, però clar, i també...
Tota com... aquella gent que diu que la seva pàtria és la infantesa, que la infantesa està important, a tu això et fot una mandra?
Què collons, la meva pàtria són els restaurants, i això, la infantesa, jo vaig tenir una bona infantesa, afortunadament, i això, però no és el que millor recordo de la meva vida. La meva vida comença quan acaba l'Emili. Quan acaba l'Emili i comença la meva vida.
Per què dius que la teva vida comença quan acaba l'Emili? Quants anys tenies quan acabes?
23, crec, si no ho recordo malament, o 22, 23.
Jo... Encara no escrivies?
No, jo vaig començar a escriure tard, 31, 32 anys.
I dels 23 als 31, com et guanyaves la vida?
Doncs de tota classe, no recordo ara, però vaig fer d'oficis de tota classe, sobretot de venedor. A mi m'agrada vendre i comprar, des de segur, sempre el que més m'ha agradat. I feia d'això. Vas treballar en una empresa que hi ha Valero i Sotorres del Cira. No,
què venies? Què venies?
Sucre, arròs, de tot això ho traguen gràcies per la propina. I després venia un whisky de contraband en les cases de senyoretes que ara ja saps que no se pot dir. Però, i això era la meva vida, per tant, està ahí. Vull dir.
Si havies d'anar a cases de senyoretes a vendre whisky?
Venia un whisky de contraband que compràvem en el port. Un tio del Cira, un tio del Cira que li deia en Carraca, és el que em va ensenyar a mi a vendre. Era boníssim perquè venia, saps aquelles tiretes de loteria? Ell feia, si me compres tas pos de llet, arròs i tal, te dono 3 tiretes i anem a vendre, anem a sortejar una Kelvinator, una nevera Kelvinator, i ensenyava la foto de l'Calvinator. L'Calvinator no existia i no li tocava mai a ningú. I quan passava una altra vegada que li deia, a qui li ha tocat? I ell deia, a U del Cira. Sí, estava l'altre en Castelló, lògicament. A qui li ha tocat? A U de Castelló. Sí, estava en el Cira. Era molt divertit, carraca. I va dir, bueno, xiquet, perquè tenia 10, segurament ja haurà faltat el pobre, tindria 10, 12 o 15 anys més que jo, el xiquet anava a comprar whisky en el port, de contrabando. I entràvem al port i així i ningú deia res. I dic, això no és contrabando. Si fora contraband, les coses serien... I les veníem en les cases de senyoretes, veníem el whisky, i se treiem una pasta, que ho feia ell, però me donava una propineta i això. I...
Llavors aquí hi ha un salt, diguem, que dius, com passes de vendre whisky, sí, de contraband a començar a escriure?
Doncs perquè sempre he sigut un bon lector, des que era un adolescent, llegia de tot, i tenia una forma de llegir molt divertida, que era, jo m'anava a les 8 com ara al llit a llegir, i aleshores tancava el llibre per la pàgina que fos, i a partir d'ahir jo imaginava el llibre mentre dormia. Abans de dormir-me jo imaginava que agafava el que estava llegint i ho allargava jo mateix.
Què és el que passaria després,
no? És el que passaria després i això. I després els jesuïtes també m'ensenyaren a llegir, és l'únic que ensenyaven. I jo crec que és això, la lectura m'ha portat a escriure. I després jo crec que m'ha portat el conèixer molta vida, el conèixer molta gent, el conèixer molta vida, te dona molt de material per escriure també. Això és important, crec. Si escrius literatura estrictament contemporània, no? Si vols fer medieval, és una altra cosa.
Hi ha molta gent, molts escriptors, que diuen que viure i escriure per ells és el mateix, que ho tenen tot barrejat. En el teu cas, Ferran Torrent, també és el mateix viure i escriure, o podries prescindir perfectament d'escriure i dedicar-te només a viure?
No, jo no puc prescindir d'escriure. No. Jo crec que escriure forma part fonamental de la meva vida. Jo quan escric tinc dos mons, el que estic escrivint, que me'l crec, i el real, el meu. I a vegades m'agrada molt més el meu, el que estic escrivint, que l'altre, no?
A vegades la vida real et fa nosa quan estàs molt ficat a escrivint un llibre, no?
Sí, perquè jo necessito diversió contínua. Diversió en el sentit de... No vol dir diversionar-te'n de gresca, sinó tindre una bona novel·la, tindre una bona companyia per anar a dinar, per anar a passejar. Necessito que treure el profit a cada dia.
Però tu ets un solitari.
Sí, no. És a dir, vi sol, però no sóc solitari. És a dir, els caps de setmana sóc més solitari perquè tothom té parella, i aleshores dic, hòstia, li trucaria a aquest, però hi ha vegades és molt divertit perquè alguns amics ve el divendres, anem de dinar, i quan ja acabem i tal, quina sort tens, hòstia, he aguantat la família, tu sol. Bueno, tu no saps el que jo aguante sol, tio. És una cosa que m'ha passat alguna vegada i sempre li trucaria, però no, que s'avorrisca, que cojones.
Ferran, si obrim el llibre, aquesta novel·la que es diu Memòries de mi mateix, però que no són unes memòries, l'escena inicial és boníssima. O sigui, l'escena inicial ens hem de situar l'any 1968, per tant, en ple franquisme encara, s'acaba de morir l'alcalde franquista del poble, i què passa?
Doncs que fan una pintada a la façana del cementeri, tres treballadors, que són tres músics també, són tres personatges molt valencians, és a dir, són músics, que això és molt dels pobles valencians, i treballen en el moble, que també és molt en aquella època dels valencians. Aleshores, són tres caràcters, diguem-ne antifranquistes, però diferents, i un d'ells diu, anava a fer una pintada, i fa una pintada que es diu Visca la República, i tenen una discussió perquè un diu que Visca porta X i l'altre diu que no, porta una S, no? I ahí tenen una discussió.
Però fixa't el valor d'aquesta pintada, perquè la fan just a la nit abans que hi hagi el funeral, o sigui, que hi hagi l'enterrament, de manera que l'endemà, quan tot el poble, perquè la Guàrdia Civil va pràcticament casa per casa i bar per bar a fer fitxar la gent que han d'anar a enterrar l'alcalde franquista, perquè tothom vegi allà al cementiri, enterrant l'alcalde franquista, una pintada Visca la República.
Sí, el que és una cosa absolutament banal, divertida, acaba sent una tragèdia, però una tragèdia no en aquest moment, sinó és un procés que la novel·la explica, o intenta explicar, que el que és el destí, ¿vale? El destí és, a mi em fascina com el destí pot canviar per una tonteria, en un minut, això. I després explica també una altra cosa que per a mi és fonamental, que és l'amistat, la solidaritat, no?, entre la gent. Això són doncs, els motius que hi ha en la novel·la. És una novel·la que té eixa tarjada, és una novel·la que té molt d'humor.
Per què es barallen, si Visca va a Mesa o Amics?
Perquè això era, quan nosaltres fèiem pintades, sempre, com que no havíem estudiat en valencià, som de l'època que havíem estudiat en castellà, sempre teníem discussions si era B baixa o B alta. I sempre ja va dir, i a mi què collons m'importa? Així el que interessa és la pintada. Diu, bueno, però no fer el ridícul. No, però si no se firma, com anava a fer el ridícul? Diu, bueno, però si tothom sap què fem nosaltres, hòstia. I era molt... hi havia aquestes discussions, i també hi havia discussions pel contingut. És a dir, visca la república, no, una república pot ser de dretes, no, hem de posar no sé què, aleshores la pintada nostra era llibertat, amnistia i estatut d'autonomia, sí, que sempre hi havia un graciós que en baix posava i una tia cada dia, sí, no, no, tot xure, era algú que era contra això i se divertia en les pintades que fèiem, se divertia fent això. Hi havia una altra pintada que fèiem, que aquesta era de conya, que era de la carretera, que tu la coneixes quan has vingut al poble, de Casa Carmina, al meu poble, que és la carretera Alfafar Saler, la carretera als Arrossars, hi ha una carretera, una curva, que és molt complicada. I la gent que venia bufada, que havia begut molt per anir, se fotia unes hòsties en la caseta aquella, i allí feia una pintada que posàvem bon dia, perquè sempre se la fotien a les 6 del matí quan venien de discoteques i això. I a fer una pintada aquí per saludar el puto borratxo que es va fer l'hòstia aquí.
Ferran, a tu, al teu poble, Sedaví, a casa teva, t'han fet mai alguna pintada?
Sí, una vegada una pintada me feren catalán, hijo de puta, te vamos a matar. Aleshores, anava jo a comprar el diari, aleshores comprava diaris a les 7 del matí, a les 7 i mitja, volvia al quiosc, i obri la porta i veig la pintada. I me'n vaig a la cuina a agafar un drap i llevar-la, un drap humit, i, això, i tenia el meu veí allí, i me diu... Diu, hijo puta, vale, però català. Això ja és insultar-te massa. Era molt divertit, me va fer gràcia. I, bueno, vaig llevar com vas poder i després vaig repintar la porta i ja està. Però és l'única cosa que...
Perquè què passa, que hi ha un sector del País Valencià que et veu massa català?
Sí, però el que no sabia el que va fer la pintada és que jo conec a molta gent que trenca les cames, entens? Vull dir que conec jocs de pòquer, però jo crec que sigui bocat de casa. I, però és l'única cosa que diguem-ne, que he patit. Vull dir, no tinc cap queixa en això.
La novel·la, dèiem això, que començava això 1968, lluita antifranquista, aquesta pintada Visca la República, i va fent salts constantment aquesta novel·la entre el 68 i el 2019. El 2019, el segon capítol de la novel·la, anem a un altre escenari, que és una residència, una residència molt curiosa, on hi ha el millor de cada casa, diguem, sí. On hi ha, diguem, tots els delinqüents, diguem, que es passegen, sí, per les teves novel·les, doncs... estan acabant les seves vides en una residència?
Sí, sí. Fan una residència al centre de València, al carrer Pelall. El vaig situar al carrer Pelall perquè uns metres més endavant està el trinquet de Pelall, que són el Genovès, el jugador del Genovès es va convertir en una llegenda. I de la pilota valenciana. I m'agradava la idea de retirar-los, que no s'han retirat del tot, però de tindre una residència per a ells, no? Que són, hi ha delinqüents, està el pare Rafael, que els ha protegit tota la vida, i està un advocat que s'ha passat la vida, sobretot en el franquisme, aguantant lleis franquistes, i ara, tal com en el primer capítol, la fiscal, la filla, que va a veure-li parlant al periodista, li diu, jo no m'hi imaginava que mon pare acabaria mai així, bueno, ton pare és sempre un subversiu, el que passa és que no podia, no?
Ah, però està al costat ara del Llargo, del Gordo, del Gitano, del Messier, del mític Regino, tots en aquesta residència, que jo, també hi ha el teu alter ego, aquest periodista, el Marc Cendra, que passeja per allà. Tu t'hi veus acabant amb una residència així, Ferran?
A mi no m'agradaria una residència, perquè jo no som massa de col·lectius, però una residència com aquesta no me la pediria en la vida.
Per què?
Home, perquè és una residència que s'ho passa en pipa, dir, encara ells estan pensant en com podrien fer alguna malifeta... Sí, estan actius. De fet, tenen un problema, com has pogut llegir, que és que tenen tants diners que no saben què fer en ells. I se presenta una senyora que els arregla el problema, no diré com, perquè és una demència total, perquè jo crec que podria ser real, això. De la forma que els planteja com invertir els diners en que no siguin paradisos fiscals.
On el coneixes tu, aquest mític Regino, que és el gran protagonista d'aquesta novel·la, el falsificador d'art?
No existeix en la realitat. Vas conèixer un Regino, que no li agrada que li diuen Regino, li agrada que li diuen Regino, que era un falsificador de perra falsa, que diem abans, no? O sigui, i tenia una falsificació molt divertida. Fotocopiava els bitllets. Fotocopiats, però anava als pubs, que hi havia molta gent, moltíssima gent, les barres plenes i això, i tu deia, tres whisky, escolta, cobra tres whisky, el cambrer va boig, no mira, el dia, pum, pum, i donava 50 euros i encara li tornaven, no? Se feia tres whisky.
Que era una fotocòpia.
Que era una fotocòpia, més o menys ben feta, si la veus, evidentment, dius, és una fotocòpia, però en aquell... aquella botxeria de les barres de bar, impossible donar-te compte, no? I això me recorda perquè tant el teu amic el Roget i jo anàvem en ell a fer-se gin tònic i pagava ell, i jo diu, "Che, Roget, este tio se m'està pagant", diu, deixa-lo, el Roget sabia que pagava, que era tot fals el que pagava, i no el pillaren mai, i era una puta fotocòpia de res. És a dir, el que passa és que fosc, moltíssima gent, els cambrers de anaven de cul, no, era impossible veure-ho allò.
Què és el més il·legal que has vist mai, Ferran Torrent?
O sigui, em fas pensar, bé. Una cosa que no entra en una cosa perillosa, però fascinant, partides de 54 brutals.
54 què és?
54 és un xou, no sé si aquí se juga, que la màxima puntuació són 54, però que té unes normes, i és que els diners que guanyes han d'estar damunt la taula. Tu no pots dir, oh, guanyo 1.000 euros, me poso 500 a la botxaca i els altres 500, això. No, han de ser damunt la taula, perquè fins a últimament ha hagut de poder dir més xugue. Més xugue, els teus diners i els meus se n'hi han damunt la taula, no? I després, en aquesta partida, em vas veure una que és la més gran que he vist, que es diu el resto invisible. Que és, els diners que hi ha damunt la taula més els que portes a la butxaca o en una bolsa, que no se sap quan se portes, si perges de pagar els que portes a l'altre ahir.
I això, què has vist pagar?
Molts diners, molts, he vist de 15.000, 20.000, 25.000, 30.000 euros. Les partides de 400.000 euros són normals, estic parlant d'abans de la crisi del 2008, després això s'ha acabat, després s'ha tornat, però ha tornat a uns nivells molt reduïts.
Tu no jugues perquè t'agrada massa jugar?
A mi m'he divertit jugar, jo no mai perdria, a veure, aquestes coses tan tòpiques que diuen, s'ha jugat a la casa? Jo no ho he vist mai, això, ni conec, ho diuen molt, aquell va perdre un taronger, això, jo crec que això és molta llegenda, però només he fet una partida forta, només he fet una partida forta, i com que jo coneixia els jugadors i ells a mi no els coneixien, vas guanyar, i me gasté els diners en Montecarlo. Em vaig anar dos dies a gastar-me tot a Montecarlo.
Al casino.
A l'Hotel París. A l'Hotel París i al casino. Però a l'Hotel París per a mi era... Ho he tret en dues novel·les ja, però per a mi l'Hotel París, quan nosaltres anàvem de viatge, que érem pobres, entràvem a l'Hotel París a fer-se un cafè. I estàvem allà fent durar el cafè doncs, una hora per a veure l'Hotel París, no? Perquè em fascinava l'Hotel París perquè estava al costat del casino. O sigui, tu arribaves allà, nosaltres no arribàvem, nosaltres arribàvem a peu, però carregava un cotxe, i si hi ha un empleat de l'hotel, li agarrava el cotxe, entrava allà, i després anava al casino. Era quan aleshores al casino s'havia entrat en corbata, que les corbates te les jugaven per entrar al casino. I això nosaltres, que veníem de l'Horta Sud, ens fascinava molt, no? És a dir, Montecarlo es fascinava per això, perquè i una vegada érem cinc, vam anar a Itàlia, vam parar primer en Nissa, de Nissa anàrem a Montecarlo a jugar al casino, guanyarem 70.000 pessetes de l'època, estic dient 87, 88 aproximadament, i se gastarem les 70.000 pessetes que havia guanyat un tal Nelo amb caviar i amb bocates de caviar i xampany. Mira, si érem pobres. Però això no fa només un pobre. Hi havia unes cafeteries i allà deien, volem sàndwich de caviar i xampany. I allà deien, digue'm-nos què val, perquè no volien gastar-se més de les 70.000 pessetes, i se les gastarem allà.
La sensació és que t'ho has passat molt bé.
M'ho passa bé.
T'ho passes bé.
M'ho passa bé, sí, sí. Però m'ho passa bé d'una manera simple, també, eh?
Explica'm una cosa que no sigui tan bonica, Ferran. Una cosa que t'hagi passat i que diguis, hòstia, que aquest cop l'he notat.
La mort d'amics. La mort de Ramon Barnés, Valeria Miralles, Paco Vidal, i que encara no me'n recordo, que passa una cosa molt curiosa. En Ramon Barnés jo tenia molta relació i havia dies que m'alçava pensant, vaig a tocar-li.
vaig a telefonar-li i aniré a Figuerola. I eren dos segons que dius, hòstia, està mort. I a més, jo vaig viure la mort de Ramon Barris, vaig viure tot el procés. El dissabte que m'hi diu, porta'm a l'hospital, ja m'havia dit el metge, diu, la setmana que ve entrarà en coma. I jo el porte en el cotxe de Figuerola a Reus, a l'hospital, i m'hi diu, posa Pascal Comelat, que el portava en el cotxe, en el casset, el posa, jo sabia que no hi havia això, el porte dissabte, me quede fins diumenge o dilluns, no recorde, recordo una escena que la tinc en el cap, no se m'oblida en la vida, que ell intenta menjar un iogurt, li tremolava la mà, li queia, i l'agarra jo la mà per donar-li i diu, no, jo puc. I en aquesta dignitat, en aquesta fermesa que tenia Ramon, me'n vaig a casa, me toquen els fills, diguem-me, el pare ha entrat en coma, arriba a treballar a Reus, i 10 minuts abans me despedís d'ell, el ves al front i mor. 10 minuts. I després... I la meva filla has vist que traca el pare Rafael, que té un Alzheimer incipient. Jo no banalitze ni frivolitze sobre les malalties, però en la meva família les dones han estat arrasades per Alzheimer. La meva àvia, ma mare i ara la meva germana. I sempre hem tingut... Bueno, la meva àvia ja estava boja abans d'agarrar l'Alzheimer. Ma mare era una dona molt autoritària, però bueno, tampoc era això. Però la meva germana, quan es va dir... m'han dit que l'Alzheimer es quedaven tots una mica parats i tal, i diu, bueno, què? Total és l'Alzheimer. I sempre hem tingut aquesta cosa a les dones de la meva família de no donar importància, i això està molt bé, no?
Això la teva germana,
això la meva germana, que espero que visca molts anys. Però tenia una cosa que posa la novel·la, dos
tu m'expliques això perquè et fa por també que et diagnostiquin l'Alzheimer a tu?
No, home, a ningú li agradaria, evidentment, no? Jo tinc un excés de memòria, soc un tio que tinc molta memòria, però desgraciadament la meva família ha afectat més a les dones que als homes. Bé, igual me pot afectar a mi, no sé si vius molts anys, que espere que no, perquè viure molts anys, jo conec que persones de 98 anys i això ja no és vida, entens? La vida és poder fer-te un vinet i poder ir a passejar, si no, això ja no és vida.
Em parles del que li ha passat a la teva germana, no? No em parles del que et va passar tu el 2020.
Bueno, vaig tindre un constipat que vaig estar 6 hores en operació de quiròfan, però jo vaig entrar molt tranquil. A veure, vaig tindre un problema que el metge me va dir, mira, d'això no te vas a morir, simplement van a ser uns mesos importants a la vida, això, però per a la gent que pugui tindre un problema gros, li he dit que l'important no és el problema gros.
No li vols posar nom?
Sí, càncer de pròstata. Sí, no, però és que he vist que hi ha molta gent, diguem-ne, coneguda, que ho explica molt d'això. Jo no sóc d'explicar massa, perquè no crec que sigui un exemple per a ningú, no? A més, és una malaltia, William Hart va morir d'això, justament, però és una malaltia que té cura. Però el problema d'aquesta malaltia i d'altres semblants és com arribes a la malaltia. Jo vaig arribar molt bé. Només els tindré un problema, i és que aleshores jo tenia parella, no? I venia un pont llarg i li vaig dir a la meva parella, vull estar sol, perquè ja tenia data d'operació, que era el 5 de novembre. Aleshores, el dia de la raça, que és el 12, i això era pont. I jo dic, no, vull estar sol perquè vull que afrontar-ho, això, no? Vull que estar sol i això. I llavors, començo a llegir sobre el problema i m'acollone. Perquè resulta que diu... Este càncer se pot estendre als ossos. I a mi em feia mal la part de darrere. I dic, hòstia...
No va ser una bona idea estar sol.
No va ser una bona idea estar sol. I li va tocar a Salva Esquena, el doctor Esquena, que és un col·leg, era dissabte, crec, mira, disculpa que te telefone, però és que m'entra la conya o no, perquè he vist això, i diu, Ferran, ella ho sabia, diu, Ferran, en el PSA que t'han tret és absolutament impossible que s'hagi estès el càncer. Va, bo, me vas quedar ja tranquil i bo, vaig a fer-me una copa de vi. De manera que això era dissabte i el dimarts m'he fent el rastreig, que posen dius una màquina per veure si s'ha estès. I llavors jo ja anava tranquil, al rastreig. La putada és que no m'avisaren que t'injecten i t'has d'esperar 3 hores. I me vas tragar, que és pitjor que el càncer, el programa de la Rosa Quintana, tio. Que ja estava en un quartet i el programa de la Rosa Quintana allà. I no portava llibres ni res perquè me pensava que me posàvem directe a la màquina. No, te posen una injecció i t'esperes 3 hores amb 4 o 5 persones que estan allí esperant en un quartet petit i amb un televisor, clar, jo no sabia que havia estat 3 hores, que va dir la metge, hòstia, avisa'm, tio, perquè m'ha tragat a la Rosa Quintana 3 hores, i això va ser el drama més gran de la meva malaltia. I després jo li vaig dir al metge, me va operar el 5 de novembre, al mes li vas dir, en desembre, doctor, a l'estiu estaré més fort que abans. I efectivament va ser així. Jo vaig dir, això és un parèntesi de 4 mesos, així en el telèfon ho tinc, la primera vegada que vaig començar a fer esport, el 4 de març comencí a fer esport, perquè se me va ocórrer, quan portava un mes i mig, se me va ocórrer fer-me 3 o 4 copes de vi. Anava al senyor, va, i va, me baixa la tensió que quasi me palmi en la d'això. L'altra cosa és que estava tan desesperat de poder eixir al carrer que vaig eixir a caminar i també m'entra una i el metge em deia, escolta, has tingut una operació de 6 hores, tranquil·lisa't. Això són 3-4 mesos. I, bueno, doncs 3-4 mesos a fer bondat. Però, bé, per la gent que pugui tindre problemes, de veritat que problemes evident, hi ha problemes que són, no se poden solucionar, però este tenia remei.
Ferran, què t'agradaria que passés amb aquest llibre, amb aquest Memòries de mi mateix?
Que s'avenga molt, que tinc molts vicis, home. No, jo crec que se n'entra bé, estic segur. Jo crec que és una novel·la, no vaig a dir si és bona o mitjana o dolenta, ja ho dirà els crítics i la gent, però estic segur que la gent s'entretindrà. És una novel·la molt d'argument, molts personatges, i que s'ha entretingut, de segur.
Estàs a punt per signar llibres avui a la presentació?
Sí, perquè tinc la mà una mica fotuda i això, pots veure que porto aquí un manguito.
Què és això?
Doncs que tinc una tendinitis, tinc una tendinitis en el braç, que m'arriba també aquí, que quan era jove boxejava, veus que tinc el dit trencat aquí, doncs m'he de posar un manguito perquè me fa molt de mal a l'hora de signar llibres. Portaré... com es diu cuño en català, que no me'n recordo? Hòstia, coin? No, coin és moneda en anglès. Sí, no. Si tu estàs pegant igual que jo. Sí.
Com un segell, no?
Segell, molt bé. Sí. És això, un segell, com un segell, vas a dir, m'afecta.
No, però no vas amb segell.
No, per favor.
Però la gent ha d'entendre que seran dedicatòries més curtes, segurament.
Poques més curtes. Desgraciadament no és el que jo voldria, però és una miqueta més curtes, sí.
Ferran, gràcies. Has vist que estem ben aquí al reservat del Fermí Puig amb totes aquestes fotos.
Aquí, allà hi ha algú de l'Espanyol allà, però bueno,
és que és tot fotos del Barça. El que no hi veig és el Ferran Torres.
Oi, el Ferran Torres, pobre, les vegades que l'han compost amb mi, el Marca, li posaven Ferran Torres, estava fins als collons, i també me confonien aquest Torrent que teniu aquí, d'Esquerra Republicana, que és un
Roger Torrent.
Roger Torrent, sí, també me confonien molt amb ell, i diria, aquest desgraciat de Ferran Torrent, dic, ja estem, hòstia.
No, ja, només et dius Ferran Torrent i ell és Ferran Torres, el jugador del Barça, sinó que hi ha un personatge teu que és Ferran Torres.
Ferran Torres és veritat, que és el meu altero, és veritat. Però això, quan jo vaig escriure en el 1994,
no havia nascut
ell, i després resulta que sí, deu estar, bueno, ara ja no el confonen tant, però recorden el Marca, el meu nebot Vicent Xilet, que és periodista esportiu, me ho enviava tot, però era tan confós en confot del Torres en tu, i estava fins als collons d'ell. D'ell no, del que confonia, evidentment.
Bueno, amb el Llevant a segona deus disfrutar amb el Barça, ara.
Sí, la pena és que l'any que ve no tindrem derbi, perquè el València baixarà i el Llevant pujarà, i no tindrem derbi, és una pena.
Ferran, gràcies.
A tu, ho he passat molt bé.
Islàndia, amb Albert Om.
Moure'ns. Quan han deixat de fer-ho?
La tecnologia serveix per no parar mai de trobar nous camins. Descobreix com de lluny et pot portar, aprofitant que tornen els 10 dies Kia del 9 al 20 de febrer. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
Fes la compra a bonpreuesclat.com i te la portem a casa. I ara, també a Barcelona. És fàcil, ràpid i comodíssim. Consulta les condicions i els codis postals on ja tens actiu el servei a bonpreuesclat.com. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. Aprofita-ho. Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Bonpreuesclat.com, més a prop teu.
Per començar bé l'any, activa el benestar de la teva boca i prepara't pel millor somriure. A les clíniques dentals d'instituts odontològics, ara tens un 20% de descompte en tots els tractaments d'odontologia general. Demana cita a ioa.es o truca al 900-131-002. Instituts odontològics, perquè quan estàs bé, somrius.
Islàndia, amb Albert Ong.
3:15:04. A Turquia i Síria, els serveis d'emergència, ja ho sabeu, continuen buscant supervivents entre la runa després del terratrèmol d'ahir. Fins ara han pogut rescatar més de 8.000 persones, però el nombre de morts no dona treva i ara mateix ja supera els 6.000. Qui ha arribat a la zona devastada és en Jordi Armenteres, és concretament a la ciutat d'Osmanilla, que és a 150 quilòmetres de l'epicentre del terratrèmol. Jordi, quina és l'última hora des d'aquí? Bona tarda. No tenim el Jordi Armenteres, intentarem recuperar de seguida que puguem la connexió amb el Jordi Armenteres. Volíem anar allà, que és un dia, evidentment, des d'ahir que vam saber aquesta notícia, que estem molt pendents. Avui el Jordi Armenteres ja hi ha arribat, de seguida el podrem sentir, en un dia que també estàvem, evidentment, pendents d'aquestes nevades que han deixat cues a moltes carreteres al llarg de la tarda, que a més han obligat a tallar algunes vies, sobretot a la comarca del Ripollès, també a la comarca d'Osona. Les complicacions més importants han sigut a la C-17, també al túnel de Bracons, però la situació, mica en mica, ja es comença a recuperar. Ens deia abans l'Abel Caral que aquestes nevades, en principi, no s'han de reproduir. Fem una cosa, fem primer el temps amb l'Abel i després anem de seguida que puguem amb el Jordi Armenteres. Abel Caral, bona tarda una altra vegada.
Bona tarda de nou.
Com ho tenim ara, això?
Doncs mira, es mantenen algunes precipitacions, en sectors, per exemple, del sud de les comarques de Barcelona, cap al sud de les de Lleida, Camp de Tarragona, Ebre, precipitacions no especialment importants, però en alguns casos anem sumant litrets, i encara també en algunes àrees de la Garrotxa, del nord d'Osona, nord del Gironès, zones interiors de l'Alt Empordà, nord del Baix Empordà, cap a la comarca del Pla de l'Estany, també va plovent, ja amb una temperatura, per exemple, a Olot, que ja està a 4-5 graus, ha nevat a Olot avui, per sota dels 500 metres, ara la cota de neu ja està una mica més alta. De mica en mica aquestes precipitacions van a la baixa. En les properes hores es concentraran ja sobretot cap a, en un primer moment, comarques de Tarragona, i s'acabaran entrant cap a les terres de l'Ebre, i encara es poden mantenir algunes precipitacions en aquests sectors interiors de les comarques de Girona. Pensa que les comarques de Girona, en alguns casos, parlem de 20 a 50 litres per metre quadrat, ben caiguts, ja sigui en forma de pluja o de neu, aquest repàs que fèiem al principi del programa, però també de 20 a 40 en sectors d'Osona i el Vallès Oriental, de 10 a 20 en moltes zones de les comarques de Barcelona, Camp de Tarragona a 5 a 10 litres, comarques de Tarragona en general, entre 1 i 5 a Ponent en molts sectors del Pirineu, tret del Ripollès on la nevada ha sigut important, per tant, les zones que les hem regat molt bé, amb força hores de precipitació, una pluja molt ben caiguda, més enllà del com es tradueix això en els pantans, doncs el territori necessitava aquestes precipitacions, però hi ha àrees de Ponent, àrees agrícoles, per exemple, de secà, que aniria molt bé que plogués o que nevés, i ho ha fet de moment de manera minsa. De cara a demà, a una situació diferent, perquè encara tenim precipitacions, però ja no aquestes precipitacions tan continuades. Al matí, alguns ruixats dispersos, matí migdia a les comarques de Girona, cota de neu encara a 600-800 metres, i després, durant la segona meitat del dia, tarda, vespre, de manera dispersa molts sectors de l'interior del país, xàfecs aquí i allà, més probables a l'interior que a la costa, insisteixo, que podran tornar a deixar neu per sort d'uns 600-800 metres, però no seran aquestes hores de precipitació que hem tingut avui, sinó ja coses més irregulars i més de curta durada, amb temperatures que pugen una mica, però encara serà ambient fred. La matinada no serà especialment rigorosa, però al migdia continuem parlant d'ambient molt hivernal, no tant com avui, que en molts casos no passaran ni els 5 o 6 graus al migdia.
Més hivernal aquí que Reykjavik, avui?
Doncs no t'ho sé dir, perquè no ho he mirat.
Així m'agrada.
Ara perquè estava fent el discurset i dic, no, calla, que no tinc Reykjavik. No,
escolta, que m'agrada, que escolta, quan hi ha informació aquí de veritat, no cal anar a Reykjavik.
Però si ara
no?
Faig un WhatsApp i dic, tu,
mira què he pensat, dic, és dels pocs dies que vens amb apunts.
Una mica de paper,
sí, perquè no et veig mai amb apunts escrits així de qualsevol manera, però amb apunts.
Mala lletra, però...
Però no, Reykjavik, avui no.
A veure, fem un altre intent, mentrestant no anem a Reykjavik, a Islàndia, sinó anem a un lloc on estan passant molt malament ara mateix, que és aquest terratrèmol a Turquia i Síria. Parlàvem ja de 8.000 o de 6.000 morts. Ara mateix ens ho actualitzarà el Jordi Armenteres. Intentem, que havia arribat, dèiem, a 150 quilòmetres de l'epicentre del terratrèmol, a Osmanilla. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda, Albert. Bona nit des de Turquia. Aquí són dues hores més. És negra nit des de fa moltes hores i això, òbviament, ho ha empitjorat molt. ho han pitjorat per moltes situacions. Hem explicat durant tot el dia que faltaven equips humans, que faltaven equips experts per poder trobar víctimes a sota la runa d'edificis. N'hi ha molts que han caigut. A aquesta hora, quin és el problema que hi sumem? Que no hi ha llum. Ja no estem parlant de focus, de fanals als carrers. És que no hi ha llum, no hi ha corrent elèctrica per poder il·luminar totes aquestes zones on, òbviament, s'hi ha de treballar. És una situació molt penosa, i això que som, tu deies, a 150 quilòmetres, a una zona força apartada del que va estar va ser l'epicentre d'aquests dos forts sismes d'ahir al matí, d'ara fa una mica més de 36 hores. Aquesta zona no s'ha emportat la pitjor part, però hem vist una devastació, una destrucció d'edificis que fa fredat. I a més ja no és un tema només que hagin caigut molts edificis, sinó que n'hi ha molts més que han quedat totalment tocats, que estan escarbats, que fa molta por accedir-hi, que òbviament les autoritats et diuen si tu hi entres sota la teva responsabilitat, i la gent ha entrat a casa seva al llarg del dia per agafar mantes, per agafar roba d'abric, per agafar el necessari, per agafar quatre coses bàsiques, perquè òbviament ningú vol dormir a casa seva, i aquesta és la situació d'aquesta ciutat d'Osmania, on hi ha 180.000 habitants. On dormen tota aquesta gent? Doncs dormen en parcs a l'aire lliure, els que tenen més sort amb tendes. Hi ha alguns pavellons amb alguna estructura rudimentària per tapar-se una mica on també s'hi dorm. I hi ha molta gent que dorm a sota d'arbres que es nota que són de fa molts anys, que són gruixuts, que el terratrèmol tan fort no els va tocar i que creuen que allà estaran més segurs que en qualsevol altra banda.
Clar, dèiem que anava pujant la xifra, aquest recompte, no, de morts, que parlàvem de més de 6.000 morts. També és veritat que també puja el nombre de persones rescatades, diguem. Han passat 36 hores, però encara es continua trobant gent en vida entre les runes.
Sí, tu deies la dada de les víctimes mortals, 6.300. A aquesta hora això suma els dos països, Turquia i Síria, i que consti que de Síria n'hi ha molt poques informacions. Hi ha 8.000 persones rescatades, aquesta és la part positiva de tot plegat, però sí que hi ha una altra dada que les autoritats no s'atreveixen a donar, i que és el nombre de desapareguts. Habitualment en catàstrofes d'aquesta magnitud solem parlar de morts, de ferits i de desapareguts. De desapareguts no en parla ningú, absolutament ningú. En poden ser uns centenars o en poden ser uns milers. No oblidem que l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, ahir a la nit alertava que es podria arribar a la xifra de 20.000 persones mortes al llarg d'aquests propers dies. Insistim, perquè hi ha molts edificis col·lapsats, on no s'hi està treballant perquè no hi ha mans per poder-ho fer, perquè no hi ha equips experts, i a més ara hi sumem la nit. I aquestes hores encara són molt crucials per trobar gent en vida sota tot aquesta runa.
Doncs el Jordi Armenteres, que torna a ser l'enviat especial de RAC1, en aquest cas en aquest terratrèmol a Turquia i Síria, ha arribat avui, el sentirem a les properes hores a tots els programes d'aquesta casa per poder saber, perquè ens pugui explicar de primera mà què és el que passa allà. Jordi, t'escoltem, una abraçada.
Fins després, bona nit.
A man is made out of mud. A poor man is made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bone. A mind that's weak and a back that's strong.
Sergi Pàmies, bona tarda.
Bona tarda.
Ja tornem a tenir l'Armenteres a lloc, eh?
Sí, noi. És realment la feina de periodista vocacional és digna d'admiració. I haver d'anar a lloc sempre al límit té molt mèrit, realment.
Sí, senyor. Per cert, abans no me n'oblidi, records del Ferran Torrent, molts records.
Si el veus...
Bé, ja l'he vist, no sé si el tornaré a veure, però vaja,
estàs... No,
però
tornes
a veure, que estan les pròximes hores, li tornes amb una abraçada molt forta.
Explica molts records d'aquella època que ja es movia més per aquí, amb el Ramon Bernils, amb el Quim Monzó, amb tu...
I recordo un viatge que vam fer ell i jo a Lió. A Lió, una nit que hi havia un combat de boxa molt important, i dormíem a la mateixa habitació i vam haver d'estar veient el combat, feia molt fred i vam fer una passejada per Lió i ell em va... Ell no es treia el pijama, o sigui, duia els pantalons i a sota el pijama. I sí, sí, vam fer un parell de viatges, una a Grenoble i una a Lió.
És un nervi, també deu ser un nervi de nit, sí, no? Vull dir, sí, perquè deu dormir sí. poc...
Però llavors amb tota la història de la boxa era, bueno, clar, clar. Va ser una masterclass a través d'aquell... Sí, sí, doncs mira, celebro no, tornar-li els records.
Tenia molt, molt bons records. Avui n'hem repassat uns quants mentre dinàvem al Fermí Puig. Bé, no sé per on vols anar avui a la tele.
Mira, jo crec que per cronologia, diguéssim, de les coses importants que han passat les últimes hores, jo començaria per l'Espinàs, pel vessant televisiu de l'Espinàs, que... És una pràctica, la de l'entrevista d'una persona que oficialment no és un entrevistador. Va tenir uns dos programes, bàsicament, molt coneguts, que són Identitats i Personal Intransferible, tots dos a TV3, en què va poder mostrar tot aquest talent per la conversa. Ell era molt partidari de no dir-ne entrevistes, sinó converses, i era molt partidari de dues coses. Una, portar la gent més notable, més reconeguda del que representaria la cultura catalana, i d'altra banda portar gent absolutament anònima, desconeguda, que no sortia habitualment per la tele.
Que això era el personal intransferible.
Sí, diguem. És a dir, va tocar les dues tecles. En la primera vessant de gent molt coneguda, jo li recordo especialment una entrevista amb Joan Coromines que no és que curiosament no ha quedat com un dels grans documents de la nostra cultura i de la nostra llengua, quan és un monument, és una conversa monumental, i a més no hi ha gaire document audiovisual de Joan Coromines, i potser seria bo. Evidentment, deu pertany a aquella època en què les coses no es guardaven i que no deuen haver-hi...
Ho has mirat, si és a TV3 a la carta? Ho podem mirar, això, Maria, a veure si TV3 a la carta trobem aquest Identitats del Josep Maria Espinàs dedicat a Joan Coromines.
I llavors ell feia entrevistes a personalitats rellevants de... Crec que en el cas... I els hi demanava, que era una cosa que s'ha fet després i s'havia fet abans, de portar un objecte. Aleshores, el cas de Coromines, si no recordo malament, era la famosa calaixera en què hi havia les fitxes, que era una calaixera, no sé, hi havia 4 milions de fitxes, o no sé. I era molt curiosa la tria dels...
Les fitxes de tot el seu diccionari, sí, etimològic,
això,
eh?
Mateix, amb l'origen de cada paraula, de cada topònim, en fi, una cosa absolutament excepcional, amb una... Perquè, a més, Coromines no donava entrevistes, no concedia entrevistes perquè considerava que no tenia temps. De manera que cada minut li donava un valor excepcional i l'oportunitat de poder parlar amb l'Espinàs va ser única.
Ara que parles de Coromines i Espinàs, vaig allò que rellegir algun llibre seu. Hi ha un llibre que es diu Temps afegit, que ell publica quan té 73 anys, perquè ell diu que de jove havia llegit que l'esperança de vida dels homes era 73 anys, no? I llavors l'any 2000 li coincidia això, diu, home, a partir d'ara tot el que visqui ja és temps afegit, no? I coincideix, hi ha una de les peces d'aquest llibre, que s'acaben de morir Néstor Luján, escriptor, gastrònom, el seu cunyat, diguem, a més de l'Espinàs, i Joan Coromines, no? I llavors l'Espinàs fa una reflexió de dir, hòstia, aquell cervell tan privilegiat del Coromines o del Néstor Luján, on t'ha anat a parar tot això, no? Perquè tot això que hi havia allà dins ara no hi és ja, no? I dius, hosti, mira, ara però és la mateixa no reflexió per l'Espinàs.
No? No hi és, però a més, allò que diuen que el record d'un roman mentre se'l recorda i se'l té en compte, en el cas del Luján i del Coromines, és que ha desaparegut. Sí, és a dir, que la facilitat amb la que aquestes figures s'obliden és un escàndol. I llavors feia una cosa, això dels objectes, que era molt divertit. Per exemple, va entrevistar el Raimon. I aleshores, clar, hi havia el moment, l'espectador estava expectant, deia, home, a veure quin objecte haurà portat el Raimon. T'imaginaves una guitarra o la guitarra amb la que vaig composar el vent, o la Vespa...
La Vespa amb la que anàvem, sí, quan vaig fer el vent, sí.
Que per cert, fa 60 anys. I va portar una porta. Porta de casa.
Una porta de casa.
Una porta de casa, basca, una porta basca de fusta, massissa, és a dir, t'imaginaves la grua, t'imaginaves tot el transport, tenia tocs d'aquests. I després, per exemple, el Lluís Pasqual va portar aquelles molles
metàl·liques. Però això ho recordes de memòria,
sí,
tu?
Sí, sí. perquè em va quedar... O sigui, són grans moments de com ho feia. I en el, no sé si, jo crec que és el mateix programa, va fer un especial Carnestoltes. I l'especial Carnestoltes va començar amb ell, i hi havia Josep Maria Lladó, i hi havia algú més. El de tercera persona no la recordo, però el periodista Josep Maria. I els tres van començar el programa. És a dir, comença el programa, careta, i surten tots amb el nas de pallasso. En homenatge al Carnestoltes. I era l'Espinàs. O sigui, estem parlant d'una persona que l'últim que imaginaries és que tingués aquest punt aparentment frívol o festiu. I tenia això, no? I llavors aquestes entrevistes... jo ara, per exemple, un programa Netflix que té molta anomenada i que a més està molt bé, que és el del David Letterman, te n'adones que això... no és que sigui excepcional, és que ho hem malbaratat. Podem fer-ho perfectament. Hi ha gent molt, molt, molt adient per fer-ho. Jo a vegades he pensat amb el Puyal, fins i tot, per fer-ho molt bé...
Li has arribat a dir amb el Puyal, això?
Diguéssim que és un tema que està...
Ah!
Que no li ha arribat
sí,
a dir.
Sí, sí.
No li ha arribat a dir. No li ha arribat a dir perquè, com que sé que... O sigui, no forma part de les regles del joc, de les coses que se li poden dir. A canvi, ell no em diu a mi altres coses. És un equilibri. Però, en qualsevol cas, jo trobo que hi ha persones que ho podrien fer molt bé. És a dir, l'experiència i el respecte que genera una personalitat que no té que demostrar res, crea un clima... que l'Espinàs el tenia. I aleshores, això feia que Corominas li digués que sí. Corominas no deia que sí a ningú, però amb ell, encara que fos mirant el rellotge dels minuts que estava perdent. Per tant, aquestes converses, que no sé quin és l'estat, la Maria no sé si a tu...
A Identitats he mirat un per un i juraria que no hi ha l'entrevista de Joan Corominas, però en canvi sí que hi ha un programa que es deia Stromboli, que el va presentar en aquest cas Josep Maria Espinàs en motiu del 90è aniversari de Joan Corominas. Potser
és aquest
el programa.
Se'm confonen.
Sí, segurament perquè no aconsegueixo trobar cap capítol d'Identitats que hi surti el Joan Corominas.
Mentre no se'n fan de nous, també una possibilitat, diguem, seria que TV3, no només, diguem, a les xarxes, evidentment, i el Departament de Documentació de TV3, que això, diguem, ho posa moltes vegades molt fàcil l'accés, també TV3 a la carta, però potser a TV3, diguem, per exemple, ara de nit,
sí,
que hi ha un forat, diguem, mentre no resolen a veure què fan...
Que potser, reposin Identitats.
Potser estaria bé, no?, reposar alguns programes d'aquests.
No, em sembla que no és la idea que tenen.
Ah!
La idea que tenen és rejuvenir el públic i buscar públics, diguem, estan més per la banda eufòrica d'eufòria que per una banda recapitulatòria i d'homenatge a les arrels, com és els programes de l'Espinàs. En qualsevol cas, dintre de la multitud, ahir veu subratllar l'aspecte musical, doncs jo crec que hi ha un talent televisiu molt potent que no tenia a veure amb la tele, amb el mitjà, tenia a veure amb la capacitat de conversar, que és una de les coses a les que la nova televisió o de la televisió contemporània, no sé per quina estranya raó, ha volgut renunciar. Però probablement perquè no dona audiència i no sé per què, però
sí que hi ha programes d'entrevistes, no?, a la tele?
De converses, no. Ell era molt partidari de distingir això, és a dir, una cosa és fer una entrevista en la que normalment el 90% de les preguntes, això està calculadíssim, són preguntes que, sobre coses que ja t'han preguntat, és a dir, tu vas dir una vegada, això és una frase que constantment, tant a la ràdio com a la tele, es fa servir. Jo mai no recordo que l'Espinàs digués tu vas dir una vegada. I si ho deia, realment, era que aquella vegada que ho havia dit era molt important. Però el jugar amb la documentació, o ara et diré noms de l'actualitat i tu m'has de contestar amb un adjectiu, fes-m'ho breu, sisplau, perquè el temps se'ns està tirant al damunt, això no és una conversa, ni és una entrevista, ni és res.
Sí, però moltes vegades, jo crec que l'Espinàs, això sí que me'n recordo, que és que començava moltes d'aquestes converses, qui eren els teus pares?
Sí, preguntes curtes, estava molt obsedit amb que les preguntes havien de ser molt curtes, et situava i creava un clima, jo també li recordo amb un pescador, no?, que quina hora et lleves, doncs començava així, quina hora et lleves cada dia, doncs ja, tu ja et situaves... a més, hi havia un punt, sobretot amb la gent que no eren personalitats públiques, que era tranquil·litzar-los. És a dir,
sí.
Que superessin, si tu vols, l'impacte que crea el plató.
Ahir, malgraçat, sentia l'Isabel Martí, la seva editora, amiga de tota la vida, que explicava precisament això, no? Que quan feia, sobretot, el personal intransferible, ella reivindicava aquest programa, perquè és veritat que recordem més l'identitats que no pas el personal intransferible amb els anònims, que hi havia un esforç perquè la primera pregunta fos fàcil per gent que no està acostumada al mitjà, no?
I en els viatges a peu, ell sempre explica que la primera vegada que estableix comunicació amb un vilatà, amb una persona del lloc on anava a visitar...
Assegut al pedrís de la plaça, no?
I s'esperava que l'altre li digués. És a dir, sí. Imagina't un entrevistador que s'esperés a que la primera pregunta li fes el d'entrevistat, no? Era una cosa... Però això era molt intel·ligent i, sobretot, molt modern. Era extraordinàriament modern. Jo crec que amb el temps no només deu haver envellit bé, sinó que deu haver rejuvenit. És a dir, tenint en compte tot el que ha vingut després i l'escandalosa abandonament d'aquest tipus de gèneres, per entendre's, del Soler Serrano, això mateix que de vegades recuperem l'entrevista de Soler Serrano amb Dalí, o amb Borges, o amb Josep Pla, i ens al·lucina el partit de ping-pong, no?, entre el respecte, l'erudició, el document, clar, són figures molt importants. I, en canvi, el que feia Espinàs és fer el mateix amb una persona que no era de coneguda. I quan ho feia amb una persona coneguda, el Raimon, o l'Espriu, també li recordo...
El Foix, em sembla.
El Montserrat Roig. Eren entrevistes que l'entrevistat volia estar a l'altura. I aleshores això es notava molt, però volia estar a l'altura no per un afany de vanitat, sinó per un afany de respecte a la persona que t'està entrevistant.
Però, Sergi, tu deies això, que l'Espinàs era molt modern. Clar, quan veu irrompre, diguem, Monzó, Pàmies, etc., anys 80, el veieu modern, també? O en aquell moment, diguem, els moderns éreu vosaltres i havíeu d'enderrocar, entre cometes...
A veure, jo no diria que l'Espinàs, la característica principal fos que era modern, d'acord? Que era modern, te n'adones, passats els anys. És a dir, ell, com que no anava de res, ser modern no era. I en el meu cas particular, el Quim és diferent, perquè jo, una de les raons per les quals em vaig començar a fixar seriosament amb l'Espinàs, va ser gràcies al Monzó, que l'admirava molt i el seguia molt i tenia una opinió molt, molt professional i molt pròxima de l'Espinàs. Jo tenia el drama, el llast familiar. A casa meva, l'Espinàs era l'amic o el col·lega de la meva mare i, per tant, escrivien a l'Avui i, per tant, per mi eren els carques, d'acord? Com que jo partia de la cosa adolescent estúpida de que tot això s'ha de matar... Jo vaig desenvolupar un... Jo era anti-Espinàs, però no et pots imaginar. Però fins bastant... Fins als 20 i... bastants. I, per tant, per mi, pels meus amics, per la gent... una de les activitats era enfotre's de tot això. Enfotre's de Montserrat, enfotre's dels coros claver... O sigui, d'alguna manera, creure que amb una postura i falsament irreverent... Tu tenies una raó que era la raó del jove, però era la mateixa raó que dona l'estupidesa i la ignorància. I gràcies precisament a primer a llegir-lo, i sobretot a dos o tres persones que et diuen no, mira tu bé això, i després ja finalment a conèixer-lo, ja aleshores te n'adones, i és quan descobreixes la modernitat. Però no és que hi hagués un combat de modernitats, perquè, repeteixo, l'Espinàs dintre de la seva multitud de virtuts, no hi havia cap ambició de ser modern, però ho era molt, i quan, a mesura que veus que va deixar les coses que li agrada fer, te n'adones que en multitud d'aspectes era molt modern, no? I això només t'ho dona la distància.
Clar, la distància, els anys, però és interessant això que dius i veure-ho també des de la perspectiva del Sergi jove, perquè penses en l'Espinàs i dius, home... A molta gent li agrada agradar amb els joves que ara ho peten, diguem, no? I llavors
algú
s'intenta acostar més, intenta canviar...
Fent un esforç de memòria, una de les converses per a fotre's de l'Espinàs era avui ha fet un article sobre que li han robat la cartera, perquè d'alguna manera el model d'article era avui m'han robat la cartera. I sobre això desenvolupava tota una tesis. I clar, això, per un idiota de 24 anys que es pensa que és l'amo del món, no, havies de parlar de Mick Jagger o de David Bowie o de Wim Wenders. I això tu menges, però tu menges molt a gust.
La Montse Pineda ens diu que el dia que va morir, que si no m'equivoco va ser diumenge, al Canal 33 van fer dos programes d'identitats que van recuperar el de Montserrat Roig i el de Salvador Espriu, deliciosos tots dos. I el Guillem Milky Way escriu que diu: les últimes grans converses que s'han pogut escoltar com a mínim a la ràdio són el meu parell, les del Jordi Beltran. Diu: hem passat fantàstiques estones d'estiu escoltant-lo.
Sí, això perquè el Jordi, veus, també feia això de portar gent. Si jo li recordo una entrevista de 40 minuts amb un serraller, no? El Beltran feia entrevistes a oficis i aleshores 40 minuts parlant de com, quines... Això el Beltran ho feia molt bé. Per tant, estic amb el Guille, que és un estil... O sigui, el Beltran seria hereu d'aquest to, no? Que és un to que, repeteixo, no sé per què hem abandonat o no és prou sexy ni prou cool. Anem a la secció dintre de la secció?
Ah, sí, home, i tant. Cieno... Cieno. Perché,
perché, perché non ti decidi mai? Es tracta de detectar aquells programes que generen més controvèrsia, moltes vegades controvèrsia inútil, entre si s'has d'estar a favor o en contra, immediatament, a vegades durant, mentre s'està produint, sense donar-te temps a que algú hagi espaït per poder-ne opinar. Diria que en aquest cas el sí i no és on està més justificat, no? Seria Eurovisió, seria Benidorm Fest. Estem parlant de Benidorm Fest de Televisió Espanyola, les semifinals, la final, tot això, amb uns índexs d'audiències menors dels que havia tingut, però bé, amb molta expectació, una operació de Televisió Espanyola molt potent, amb una quantitat de mitjans brutal.
Sembla que aquest any no ha sortit del terreny estrictament musical, no? Que l'any passat, diguem, els polítics hi van intervenir, també van fer tuits o posts a Instagram dient quins eren els seus candidats.
Sempre a remolc de la immediatesa de les xarxes socials. És a dir, aquí, com que no hi ha hagut... o sigui, les xarxes socials només s'han manifestat a base de preferències, però no d'una força subterrània que denotés un altre fenomen. I per això potser no s'hi han ficat. Però sí que és un sí i no molt habitual. Tu figura que has de prendre partit a favor o en contra, o a favor i en contra, quan tu pots veure aquest programa i adonar-te perfectament de que la mediocritat de les cançons és infinita, això d'una banda, això primer diagnòstic, no? Quan entres al metge que et penses que tens...
Primer diagnòstic,
tu dius, mediocritat. Jo tinc reuma. Diu, no, vostè no té reuma, vostè té càncer. O sigui, és diferent. Llavors, el diagnòstic immediat de qualsevol persona que tingui una mínima educació musical és que, en general, el nivell... Ostres, costa, de 10 cançons, de 12... Això també passa una mica amb Eurovisió. Per tant, t'has de començar a fixar, i potser d'aquí vindria el sentit d'una samarreta i posar-te en una trinxera, en altres coses, no? En la simpatia, la posada en escena, la il·luminació, el vestuari, la gràcia que puguin tenir els uns i els altres a l'hora de defensar la cançó. Per exemple, això és una altra cosa que m'encanta, no? De la nova retòrica, aquesta, defensar una cançó. Escolti...
No, és una cançó.
Els Beatles defensant el Rei Jude. No la defensaven, la cantaven. Potser si la gent es limités...
No haguessin dit que era una mostra d'empoderament el Rei Jude, no, per exemple, no.
Però sobretot que si dediques la teva energia a defensar-la, probablement no cantaràs bé. En canvi, si dediques tota l'energia a cantar-la, igual sona bé. Vull dir que al final, a vegades, en tota la pressió aquesta prèvia que es crea, passa una mica amb el futbol, això, que a vegades hi ha jugadors que dius, aquest jugador no farà res avui perquè té massa voluntat de defensar la seva titularitat, no? I per tant aquest és un cas claríssim de programa que d'alguna manera justifica que et distreguis amb altres coses. Llavors, una de les distraccions és estar a favor o en contra d'algú.
Però et va agradar la que va guanyar o no?
No em va agradar cap.
Ah, no et va agradar cap.
No em va agradar
cap. Amb qui anaves, tu?
Amb ningú,
cap.
Perquè amb totes... totes
així era... és un no, el teu. O sigui, el teu no és un sí o no, és un no.
Però... era un sí i no en el sentit de que estava a favor de que fes tot, saps? És a dir, em va semblar un bon programa, una bona operació. Els presentadors, per cert, molt dolents, també. Però molt.
Llavors no et va, no et va semblar un bon programa.
Perquè el crític de tele o el comentarista de tele sempre surt guanyant. És un win-win. Si són dolents, perquè són dolents. I si són bons, perquè són bons. Però tu, jo disfruto veient un mal arbitratge de Mateo Laoz. És a dir, penso, mira, és una catàstrofe d'arbitratge, però
sí, sí,
l'estic
però
veient.
Realment tenia, l'any passat tenien un problema i aquest any continuen tenint un problema. Sí,
és a dir, que llavors tu penses... No, a darrere d'això hi ha molta gent pensant. Llavors tu dius, fan expressament. O els hi és igual, que és per això si no, no?
Posa dels cascos, que et posaré la cançó que va guanyar. Va, home, que així se puguis sentir i puguis dir, a veure, si tens la mediocritat infinita, a veure què et va semblar aquesta.
Llavors de seguida surt algú, no? Remedios Amaya. Imagina que estàs a la catedral de Chartres, no? I dius, una església...
Bueno, i dedicat a la seva iaia, Carmen.
Sí, sí, però tornem a la informació, o sigui, la informació, això ho has de saber quan facin el documental, la sèrie documental d'aquí 50 anys.
Aleshores, 50 anys.
Hem de saber que és l'àvia, però clar, tota aquesta informació, no?, explicant-ho tot de cop...
Clar, però del la-la-la-l,
jo escolto...
No, crec que estàs afegint una ea de més, no? No són dos, ea, ea.
Bueno, ell n'afegeix més que jo, eh? Mira. Jo podria dir tres, però ell no para de dir...
Això si no formés part d'un espectacle televisiu que està inflat, que està tot molt ben presentat perquè tu posis davant de la tele, tu imagina't que estàs anant a Manresa en cotxe i te la posen per primera vegada al cotxe. Tu canvies d'emissora. Tu canvies d'emissora. Però això què és?
Pots dir una altra,
la de la Vico, que s'enganxa molt.
La de la Vico, sí, en comparació, sí. En comparació, sí, estàs a l'infern. Estàs a l'infern i, per tant, efectivament, hi ha una sala a l'infern que sí, que com a mínim... Veus? I sobretot, jo crec que aquesta cançó, com a mínim, veus que la gent està contenta d'escoltar-la.
Ara.
A l'altre no, eh?
Sí, sí.
Aquest divendres la posen a qualsevol sala, bueno, o avui mateix, és
sí,
igual,
sí, sí.
I això ho peta.
Exacte. Però tampoc és que diguis, ostres, m'ha canviat la vida, no és l'ajut.
Va, què acabem? Què podem mirar avui a la tele? Perquè torna a ser un dimarts. Avui s'estrenen un programa, no?
Avui estrenen un programa que es diu Vamos a llevarnos bien, que és un programa de figura que és d'humor.
Uh-huh.
Per tant, el mirarem. Televisió Espanyola, després del famós viatge al centre de la tele.
Això ho mantenen igualment,
mantenen,
eh?
Sí, sí, ja és insuportable, però... Bueno, sí, és una aquesta nostàlgia per a granel.
Anys 70.
I, per tant, això és una de les coses. Avui hi ha capítol 9 de Happy Valley, per la gent que tingui Movistar. I també a Movistar hi ha una cosa, a vegades, no sé si fa molt temps que hi és o no, però jo fa poc que l'he descobert, que és un documental sobre Canito. Recomano...
El vaig veure, sí, sí.
No és un gran documental, és un informe plus d'aquests de Movistar, però com que és una figura tan desconeguda...
Expliquem
qui
era
Canito. Que va jugar a l'Espanyol i al Barça, bàsicament, que venia d'una família molt desestructurada, que després va morir per addiccions a la droga, que va ser un personatge molt rebel, molt especial, una figura que se sortia de la comunitat de futbolistes i que ha deixat moltes llegendes. Llavors jo crec que és un bon resum, apanyadet, tampoc és que sigui el documental de la teva vida, però sobre una figura i sobre una època. La manera com els jugadors es relacionen entre ell, la manera com el recorden, hi ha uns testimonis de l'Hipólito Rincón molt macos, inclús del Reixac.
Sí.
Jo crec que la manera com parlen d'un company d'aquella època és maca. I sobretot informa, és a dir, que les noves... Que em consta que hi ha moltíssima gent jove que es dedica al periodisme esportiu o que té un interès per conèixer la història més o menys contemporània del futbol, doncs hi trobaran amb Canito una bona història.
Hi ha un detall boníssim d'aquest documental, que és que quan Canito està jugant amb el Barça, ell ve de l'Espanyol, està jugant amb el Barça, i un dia, a mig partit, imagineu-vos, un jugador del Barça enmig del camp, veu pel marcador que l'Espanyol ha fet un gol molt important, no recordo
per salvar-se de baixar segona.
Per salvar-se sí, de baixar segona, veu el marcador que l'Espanyol ha fet això i fa un gest.
Fa un gest d'aplaudeix.
Aplaudeix el gol.
Aplaudeix i ràpidament és castigat eternament pel públic barcelonista, que ja l'havia mig, i sobretot venerat eternament pel...
Sí senyor, vull dir, és una de les coses, una de les lliçons del documental, sí, és la veneració eterna, aquesta relació d'amor entre Canito sí, i l'Espanyol, que no la va tenir mai amb el Barça, no, diguem, no?
I llavors aquesta manera de parlar d'un jugador, bueno, i no es passa sobre la part, diguéssim, fosca de la història, però es tracta amb una certa delicadesa.
Sergi, una cosa abans d'acabar, que queda un minut i mig. Què hem de fer amb Zona Franca?
Amb Zona Franca, posar-hi l'espinàs a 1,5. No, allò del Netflix, que vas més de pressa? Doncs, jo si fos... jo crec que no es pot continuar així, i que tindrà molt mala peça el tele qui ho agafa. També és veritat que si surt bé, la persona que ho agafi i l'equip que ho agafi, ens en oblidarem d'això, ràpidament. Però jo crec que és una fórmula que havia començat a sortir bé. Tenia coses que anaven molt bé i coses que no, i que ara és molt artificial fer-ho continuar, molt artificial. Però, per sort, jo no...
Per sort no tries tu, vas
dir. No trio jo, per sort.
Veurem a veure què passa, perquè em sembla que continuen els càstings, diguem, a veure amb qui troben.
Us n'han fet o no, vosaltres?
Nosaltres no. Vaja, no, parlo per mi, vull dir, Sergi Pàmies, no sé tu.
No som de la franja d'edat que estan buscant, el target.
No, perquè tu ja vas els dissabtes a la nit. Vas en directe, ara, Sergi Pàmies?
Això no podem desvetllar.
Ah, que em sembla que sí, que em sembla que sí que vas en directe, ara, Ai, bé, Sergi.
Mantindrem el misteri.
Mantindrem el misteri. Fins aviat, que salut, vagi bé. Ho deixem aquí per avui, a Islàndia, tallant el bacallà, Josep Maria Casas, el control tècnic, Eva Catalán, Mireia Ardèvol, Marc Ferragut, l'estudiant en pràctiques Martí Capçada, Maria Xinxó i Albert Tom, una pausa i arriba l'Anna Ballonesta amb el 9-C. Tornem demà a les 7. Que vagi bé, bona nit.
Més brutal mai fet a Mecano. Sorprèn-te amb les seves pantalles LED gegants, ballarins, cantants i música en directe. Últimes funcions a la Cúpula d'Arenes de Barcelona. Compra ja les teves entrades a crudenavajasmusical.com.
Té monedes d'or, de plata, segells o llibres antics? Del 13 al 17 de febrer, la Casa de Subhastes Soler i Llach organitzarem unes jornades de valoració gratuïtes a Barcelona. Els nostres experts examinaran els seus objectes al carrer Beethoven 13. Demani cita a info@soleillach.com o al 93 201 87 33.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.
Soy una taza, una tetera, una cuchara.
Que si sóc feliç? Doncs sí. És que tenia un pressupost per reformar la meva cuina amb Smart Cuines i he anat a contractar-lo. I per acceptar-lo abans que caduqui, et fan un 20% de descompte addicional.
Smart Cuines, a Diputació en Padilla, entre la Monumental i Glòries. smartcuines.com.
Hi ha cap manera millor que un creuer per visitar el Mediterrani, les illes gregues o el nord d'Europa? Amb MSC Cruceros, embarca't directament a Barcelona els caps de setmana o amb vols des del Prat. 8 dies des de 799 euros per persona amb tot inclòs. Fes la reserva a la teva agència de viatges o visita msccruceros.es i aconsegueix el millor preu. MSC Cruceros, descobreix el futur dels creuers.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900 842 848 o entra a iott.net.
Últims dies per veure Pares Normals al Teatre Poliorama. El musical d'èxit que ja han vist més de 30.000 espectadors. Una producció de Minoria Absoluta i Els Amics de les Arts sota la direcció de Sergi Balbel. Pares Normals, una comèdia musical que emociona.
Fins al 26 de febrer. Improrrogable.
Torna l'èxit de la temporada passada al Teatre Goya. Quant temps em queda? Què faria si et quedés un mes de vida? Una comèdia per morir-te de riure. Escrita i dirigida per Marta Butxaca a partir del 8 de febrer al Teatre Goya. Compra les teves entrades al teatregoya.cat i a promentrada.com.
Endinsa't en l'origen dels vins negres del Penedès amb la nova selecció de vins de gourmet La Vanguardia. Noir Prínceps de Canals i Moner, Mas d'Aranyó de Segura Viudes i el Bru de Tardor de Cava Rovellats. 6 vins negres valorats en 79 euros, ara per només 49. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Cartox.
Notícies, esports, entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RAC1. Només els caps de setmana. Via lliure.
El basar de les sorpreses.
Il·lustres execrables.
Genís Roca.
Cuina amb Mireia Carbó i Pere Puigverd.
No em vinguis amb històries.
L'embalat de mossèn Nin.
Amb Xavi Bundó.
RAC1. Tots som 1.